Ja us saludo, ja us puc donar la benvinguda més cordial a una nova edició, la d'aquest dijous 11 de maig d'un 2017, 10 tocades al vespre, d'aquest magazín de la cultura audiovisual de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública. Una salutació cordial de la gent que estem preparats per fer l'altra ràdio, molts especialistes, els propers 53 minuts d'antena, repetició del programa diumenge, ja serà dia 14 de maig, justament al punt de la mitjanit. Sigui una, sigui l'altra, l'edició de l'altra ràdio és la mateixa, la que porta per guarisme 2236.
Buenos días. Vengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.
Hola, amigos.
Presentamos este programa.
Pero con sentimiento de la calle.
In authentic Latin beat.
Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
quédense unos minutos con nosotros.
Sense comunicació no hi ha vida. Sense bona informació no hi ha coneixement i saber. Viu la comunicació audiovisual escoltant cada setmana l'altra ràdio.
Previsió de temes. 10 seccions, déu-n'hi-do. Obrirem programa amb en Jordi Barreda amb els seus MP3, Societat del Coneixement, Societat de la Informació, de la seva mà. Esperem passejar per l'espai Comunicacions a l'Espai amb Eduard García Luengo. Seguretat al món d'internet amb l'informàtic Jordi Padaguirre. Flash sonor, mira com me'n van marcant les entrades des del control de so. Ara us diré qui està a l'altra banda del vidre. Doncs Flash de l'altra ràdio escola, amb un mestre que el teníem també a l'última edició del programa amb nosaltres, el gran Pitu Martínez. Informació de la ràdio i televisió local a Catalunya amb en Toni Cintes. Hauríem d'establir un dúplex amb els estudis de Ràdio Arenys, la degana de les municipals. Pinzellades del món de la radioafició amb en Toni Moyano i pinzellada tècnica amb Luis del Molino. Encara hem d'arribar a 10. Han de venir també l'agenda Hèlix 3C, l'humanisme i la tecnologia. Temps pel tecnoantropòleg, això vol dir temps per en Ricard Faura. I temps també seria la desena secció per la gent de la teixidora.net, la gent de Seguim Fils. Noves visions de la tecnologia, visions més socials, més crítiques, amb en David Gómez. Ara sí, arriba el moment de saber, abans ja d'entrar a la primera secció d'avui, qui està a l'altra banda del vidre, optimista, vital, vigorós, creativament, sonorament parlant, en Frank, ara me'n recordo el nom, Hivern. Ah, ha caigut a la temptació. Frank Hivern, realització tècnica, control de so. I Cinto, què més? Ara em falla... I Cinto Niki, que sóc jo, Cinto Niki, a la direcció i presentació. Bromes a banda, entrem ja en matèria. Ja veieu que l'ambient de l'equip del programa és extraordinari i que Doritos tenim ganes de comunicar-vos amb vosaltres, com també les té en Jordi Barreda. Jordi Barreda amb els seus MP3. Val la pena la visita en el seu web, www.societatdelainformació.com. www.societatdelainformació.com. I en aquest mes de maig del 2017, en Jordi Barreda ens comenta el següent.
Quan naveguem per internet, estem sotmesos a anuncis que ens molesten i consumeixen el nostre ample de banda. I per això, cada vegada més, els usuaris instal·len extensions als seus navegadors per bloquejar-los. Conscient d'aquesta tendència, el gegant d'internet Google es planteja bloquejar la publicitat al seu navegador Chrome, de forma automàtica, perquè diuen que evitaria als seus usuaris haver de patir publicitat molesta i els oferiria una millor experiència de navegació. Aquesta podria ser una bona idea si no fos que Google és la més gran empresa de publicitat d'internet. I, de fet, aquest és el seu gran negoci, del que obté els beneficis que després destina a millorar el seu cercador d'internet. Tot plegat ha despertat el recel de la xarxa, que veu en aquesta maniobra una amenaça cap als seus competidors i el lliure mercat en general.
Fins aquí aquest rapidíssim apunt d'en Jordi Barreda. Recordeu el seu web, www.societatdelainformació.com. www.societatdelainformació.com i de Jordi a Jordi. Saludem ara l'especialista en seguretat del programa, en Jordi Paraguirre, que ens està escoltant ja a través del telèfon mòbil, no línia telefònica en aquest cas. Jordi, bona nit i bona hora.
Hola, molt bona nit.
arriba una mica de mambo per avui fixar-nos en un tema de seguretat protagonista. La setmana passada, eleccions franceses, i també va haver-hi tota una sèrie de problemes de seguretat, el que seria doncs, la campanya prèvia a la segona fase de les eleccions franceses. No? I avui et volies fixar en aquesta qüestió, que ara ens resumiràs, i que ens dones també el teu punt de vista.
Sí, exactament. És un tema no per conegut i poc interessant, al contrari, és molt interessant. És una cosa que se n'ha estat parlant i és una tàctica molt coneguda, però fins ara potser no se n'ha vist cap exemple realment, diguéssim, més o menys espectacular o molt conegut. No? El tema és que, evidentment, l'equip del Macron, com dels demés altres candidats, doncs, suposaven que tard o d'hora els acabarien hackejant els sistemes, obtenint informació i intentant veure què tenien, doncs, intentar fer la guerra bruta, no? Que, de fet, és el que va passar. 11 hores abans de que hi hagués el silenci mediàtic i, per tant, que els fos molt difícil doncs, contestar possibles atacs de doncs, heu fet això i aquest tipus d'informació i tal, bé, doncs sí, es va publicar una informació, entre altres també a través de Wikileaks i tal, conforme semblava que hi havia papers compromesos, no? Han hackejat els ordinadors de la campanya Macron, hi haurà informació compromesa,
sí.
I llavors tot això es podia aprofitar. I ells, en canvi, el que van fer va ser fer un pas endavant i van liderar el tema dient sí, però hi ha informació equivocada.
Ah, caram!
I és cert, exacte, i a més és sí que hi havia informació equivocada, perquè ells van ser prou espavilats,
sí.
Perquè esperant ser atacats, van introduir informació falsa en els llocs on preveien que se'ls podria atacar. Potser van deixar sistemes més dèbils i tal. No se sap encara, és molt
d'acord,
recent,
d'acord.
S'està estudiant. I llavors, van, per exemple, hi ha un parell que són molt interessants, no? Hi havia una cosa, una transacció econòmica en Bitcoin que semblava una compra de droga, però la transacció de Bitcoin era absolutament falsa, perquè la data era una... O sigui, el número de transacció, per entendre'ns,
sí.
La data, la data era correcta, era en el passat, però en canvi la transacció encara no ha passat. És a dir, és una cosa que hauria d'haver passat en el futur, amb la qual estava claríssim que aquella transacció era absolutament falsa. Sí. I per tant ells van poder dir, sí, és veritat, en aquesta informació que s'ha publicat doncs, hi ha coses que són nostres, però també hi ha informacions falses. Per tant, dient i assegurant que hi havia informacions falses i podent-ho demostrar, van agafar contrapeu a tothom que volgués agafar, doncs, d'alguna manera, alguna cosa publicada en allà, perquè serà falsa, no serà falsa, m'arriba el silenci mediàtic d'aquí 11 hores, no puc fer res, no?
Caçador caçat, també... caçador caçat.
Exacte,
hacker caçat. Sí, sí, molt bé.
Ha posat una trampa.
I última reflexió. Sí.
No, i una altra, bueno, que van posar també, no se sap si van ser els que ho van fer o no, doncs metadades amb ciríl·lic, amb l'ocult. Ja estaven acusant en algú i van utilitzar-ho per contraatacar.
Molt bé, molt ben explicat, molt ben sintetitzat, aquest cas de seguretat en el món d'internet d'en Jordi Paraguirre. Si algú vol seguir la teva activitat divulgativa, més o menys en el site d'internet, la web, 3W...
Criptoparty.cat.
www.criptoparty.cat. Escoltarem en Jordi d'aquí un mes. Fins aleshores, gràcies i bona navegació
per
internet.
Bona ràdio.
L'altra ràdio a l'escola.
Amb el gran Pitu Martínez. Com
ei,
estem, Pitu? Dos flaixos sonors
molt bé,
avui.
Sí, senyor. Sí, senyor. Dos flaixos sonors.
Primers, protagonistes.
Els primers anem a Vic, a l'Osona. I és la falca sonora de l'escola Doctor Joaquim Salaric.
Ei, company, encara no ens has escoltat?
Vaig camí.
Som Ràdio Salaric.
Pres del seu vaig sota els estels.
La millor ràdio de Vic.
El caire canten sirenes que...
Sí, sí, i ens escolten des del més gran fins al més xic.
Ruïnes, sóc pastor arran de tot un...
No t'ho perdis!
Bones comunicadores, bons comunicadors,
és una
amb la música
fresca,
de Xarango.
Clara,
sí, tant.
Engrescadora.
Companya, aquesta expressió que va fer
sí,
tan
sí.
Popular també Miquel Calçada i Oliver i el Miki Moto, entre altres expressions seves, aquest radiofonista
ei,
ara
company.
Amb altres activitats.
Eh?
Això mateix. Dèiem que en teníem dos. Crec que ara venen els degans, podríem dir, que encara
podríem
es conserven
dir que són, sí,
actius
sí, sí, que
de la ràdio escolar.
Aquí, al peu del canó.
Fa anys els vam tenir el passeig de Gràcia número 1 de la ciutat
sí, senyor,
de Barcelona.
Sí, senyor, els hem anat portant molt sovint.
A l'altra ràdio.
Fa poc van fer un 25 anys i els portem amb una falca sonora que rememoren justament aquest aniversari.
Localitat, parlo de memòria, tu dius l'escola, Santa Margarida i els Monjos?
És un municipi
sí.
O una localitat al costat de Santa Margarita dels Monjos, però pertany a Santa Margarita dels Monjos. El municipi o la unitat descentralitzada és la Ràpia.
Això mateix,
la Ràpia. I l'escola és Sant Domènec.
Hola! Som els alumnes de l'escola Sant Domènec. I aquesta
cal felicitar-los perquè han superat els 25
anys. Sí, han superat els 25
anys. I això està dit aviat, eh? Sí, sinceres,
a més,
felicitats.
A més, són una gent molt potent, gairebé fan les funcions de ràdio municipal del seu municipi, sí.
Amb en Pito Martínez, amb les seves reflexions, la seva informació, la cua de més, l'escoltarem fins aleshores. Pito, bona nit i gràcies. Quítate tu pa por
el medio. L'altra ràdio, a Ràdio 4. Mañana tenemos miles.
Música per passejar, però en aquest cas sense tocar de peus a terra. Passegem per l'espai, comunicacions de l'espai, de mà d'un magnífic divulgador, company radioaficionat, també periodista divulgador, l'Eduard García Luengo, mestre també d'ofici, i un llarguíssim etcètera. Eduard, bona nit i bona hora.
Bona nit.
Amb flaixos d'actualitat, el primer ens porta a parlar d'una iniciativa que crec que en alguna ocasió ja l'has portat al programa,
sí,
no?
Sí, perquè és la segona convocatòria.
Segona convocatòria. Fly your satellite. Fes volar, sí, el teu satèl·lit.
Correcte. És un projecte de l'ESA. Està pensat i pensat per a escoles universitàries, centres universitaris, escoles superiors.
D'acord.
I ha estat a dissenyar un cubesat. El cubesat és aquell satèl·lit que és 10x10,
sí,
aquell de caixa...
Bueno, tu vas ser quadrat... el primer que fa molts anys ens el vas,
sí,
ensenyar, no?
Sí, sí.
És un
cub. Un cub.
Sí, sí. Bé, doncs, de pam per pam.
Correcte, doncs una mica la idea és de que hem de construir, provar, llançar i operar amb el suport de l'ESA. Bueno, ja dic que ja s'ha convocat i hi ha, doncs, més o menys l'elecció dels que s'hi presenten. Està, doncs, la Universitat de Montpellier amb el Ceresta, la Universitat de Dublín amb Avisat U, la Universitat de Roma amb l'ETSAT, bé, l'Institut Tecnològic de Portugal i... Tenim la Universitat de Politècnica de Barcelona, l'UPC, que presenta el 3CAT4.
El 3CAT4.
En
molt
aquest cas, la missió d'aquest nanosatèl·lit és per observació de la Terra amb radiometria i microones en banda L.
Molt bé.
A veure, doncs, com anirà aquesta vegada.
Esperem que sigui tot un èxit. Segona informació que porta l'Eduard, que també us invita que mireu canals de YouTube, és un parell de canals de YouTube que ensenyen imatges fascinants de l'espai. Quins,
sí,
són aquests canals,
portem,
i què hi podem veure?
És que portem molt de temps interessats en aquest tema de poder veure l'imatge de la Terra en directe. I ha hagut diferent experiència, ho hem parlat aquí també, de
i
treballar
tant
amb alta definició i tal. Però és que ara, des de fa uns 4, 5 o 6 mesos, potser uns 6 mesos, hi ha NASA Live Stream, que doncs, hi ha, són dos canals que bàsicament envien imatge en directe de l'estació espacial.
D'acord, des de la ISS... En directe,
en directe
hi ha una,
sí,
camareta,
sí,
i la podem veure en temps real.
Es pot
real
veure. Llavors es porta dues càmeres, una càmera que va desenfocar davant de la càmera i l'altra va desenfocar darrere.
Cert.
I doncs, si vols sentar-te davant i hi ha un gran sofà, jo ho tinc a casa, amb una gran pantalla.
Estàs allà instal·lat.
Exacte.
Ara, hi ha un problema, Eduard. Cada cert temps, com tu saps, molt millor que jo, i ho has vist molt abans que jo, la ISS passa per un lloc que és de nit.
Doncs llavors es veu fosc. Veus
perfectament
com es va tancant la llum.
Passa pocs
i
minuts
com encendre la llum.
I torna a entrar en una,
correcte,
zona, diem,
això
de llum.
Això és una de les coses més curioses, que més fascinants que vaig aconseguir. No, te vas aconseguir a base de dos sistemes que podeu rebre, ara hi ha una,
molt
rebre
bé
tot. A part també, en aquest cas,
interessant,
Here from Space Life, aquest canal, doncs, a sota hi ha la informació del tracking, o sigui, per exemple, per on passa.
D'acord.
Més altres imatges complementàries. Són quatre imatges amb una sola pantalla.
Per tant, escrit en anglès, la Terra des de l'espai, Earth from,
sí,
Space, live, vol dir, doncs,
sí,
en temps real, en directe, Earth from Space, un canal de YouTube propiciat per la NASA des de la ISS.
De fet, hi ha un parell de canals més, però per mi el més interessant és aquest.
Doncs apunteu-vos, Terra en anglès, Earth, des de l'espai, from space, guió, live. Aquí sí que no fa falta saber idiomes perquè, d'alguna manera, evidentment, les imatges parlen per si soles, ni que a vegades algun d'aquests canals, crec que és un doble canal, però n'hi ha un, com a mi, quan jo també ho he anat seguint, que s'escolten les converses astronautes amb terra, és a dir, que a vegades sí que podem escoltar...
Però en aquest cas no és a través del YouTube.
D'acord.
Això és a través d'altres...
Amb un altre sistema, no a través d'aquest que tu dius, que és purament imatge.
Imatge i això,
molt bé.
Sí, és música de fons i recreatiu, tot.
Ho mirarem, perquè jo el que he anat seguint és l'altra versió, a vegades amb comunicacions dels astronautes, però la imatge era la mateixa, però en aquest cas, fins i tot amb aquesta música, no m'estranya que estiguis al menjador de casa gaudint d'aquest univers que t'apassioni i que també coneixes. I de la ISS, que vam parlant, perquè també van fer una experiència molt interessant lligat al món aquest que també el Jaume Benet fa tants anys que en parla el programa, del món, i el Quim Fàbregas, dels 4Ks, aquesta qualitat,
doncs,
que quadriplica la Full HD, la qualitat de l'alta definició.
Mira, el febrer es va publicar un vídeo en 4K, Extended Edition, a YouTube, que està gravat pel cosmonauta, bueno, l'astronauta de la NASA, Jeff Williams. Es va gravar, doncs, repeteixo, el mes de febrer, en 4K. En aquest cas, és una mostra de 60 minuts d'imatges des de la Terra, amb alta definició capturades doncs, amb una qualitat molt, molt bona. Aleshores, això és un vídeo que es pot descarregar... Bueno,
sí, o visualitzar, té el seu pes, òbviament, en 4Ks.
Sí, 4Ks. I la veritat és que és una qualitat estupenda.
Ara, clar, que YouTube també, ja ho sabem, el 2017, evidentment, però que YouTube també ja ho estigui oferint des de fa un temps alguns continguts amb qualitat d'imatge 4K pensant per aquestes grans pantalles.
De l'Espanya hi ha forces coses.
Però demostra...
Però tan llarg com aquest no.
Quin
en aquest salt cas,
de qualitat, veient la qualitat d'imatge...
Del
principi de YouTube.
Del principi de tot.
No? Evidentment,
sí,
no? Que ara ja estan ofertant vídeos amb, no en Full HD de l'Oscar,
amb 4K. És que l'HD ja s'anem a 4K.
Clar. I des de la qualitat, en aquest cas, de les imatges fascinants sempre des de l'espai. Doncs dius que la producció es diu...
Tehert 4K.
Per tant, Dehert, una altra vegada torna a ser el nom de la Terra en anglès.
El promocionen molt.
4K. Dehert 4K amb un cercador us portarà cap al fitxer de YouTube on hi ha aquest documental de l'ISS del mes de febrer, o Earth from Space Live, per veure en temps real què estan veient les dones i homes que estan a l'ISS. Doncs, Eduard, un plaer, com sempre, que estiguis al programa. Bona nit i fins la propera.
Molt bona nit.
¿Quién llegó primero al mundo? ¿Si la gallina o el huevo?
L'altra ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom.
Tira pa'lante, guajiro. Ahí, pa'lante. Siempre pa'lante.
En aquesta temporada, mira que anem fent cada programa aquesta pregunta una o dues vegades. Què va ser primer, si l'ou o la gallina? No sé si té resposta el nostre proper especialista, perquè a mesura que sap coses, saludem a la gent ara d'Elix3C, en concret al director d'Elix3C, que és en Jordi Carrasco, però avui no podem saludar el creador d'Elix3C, el metge del programa, el gran doctor Pere Monràs, que el tenim fora de viatge i justament quan fem el programa no pot estar amb nosaltres, serà el més vinent. Jordi, bona nit i bona hora.
Bona nit.
Des d'Elix3C, però tu tens resposta en això? Primer l'ou o primer la gallina? O esperem que vingui el mes que ve el doctor Pere Monràs, que és enciclopèdic?
Segur que ell podrà portar molt més, però...
La teva intuïció?
Tinc una resposta que,
sí?
No, que no és meva.
Ah.
És d'en Jorge Wagensberg.
Home.
Que, per tant, que diu que l'ou va ser primer, però no era de gallina.
Escolta, tornem a pujar la música. M'ha deixat sense paraules. No dic que entri aquí el Frank Ibert, que podria presentar perfectament el programa de l'altra ràdio, i n'ha fet uns quants, perquè m'he quedat sense paraules. Una molt bona resposta. I avui també, Jordi Carrasco, la gent de l'X300, ens porten una cosa força interessant al programa. I es tracta que jugar en el món dels videojocs, concretament parlem ja del segle XXI, no és necessàriament una pèrdua de temps, com molta gent creu. Un tema interessant, a veure.
Sí, a veure, el ben entès de que tot és una qüestió d'hàbits i de bon ús, no? De fet, hi ha gent que consideraria que treballar pot ser una pèrdua de temps sempre i quan estigués perjudicant també altres coses importants, no? Sempre que no sigui imprescindible. En aquest cas, el que volíem fer referència és que, tal com havíem parlat en programes anteriors, de la importància del que s'anomena soft skills o habilitats toves, no?
Habilitats toves.
Habilitats toves. A veure, aquestes habilitats, que ara explicarem a continuació, cada cop tenen més importància tant al desenvolupament professional i personal com al món del recruitment, per exemple, quan les empreses i organitzacions estan buscant perfils determinats de persones que poden encaixar, no? De fet,
sí.
Hi ha consultores de recursos humans que consideren que més del 50% del currículum el que té importància precisament són aquestes soft skills per damunt de coneixements tècnics, experiència i tot.
Posem
això.
Posem algun exemple, que així
sí.
Concretaré més, que alguna ocasió també n'heu comentat puntualment, però ara un oïdor o oïdora que li sobti aquest anglicisme ho entendrà fàcilment.
Sí.
Com quina característica, per exemple, estaria ben
una
valorada?
Una característica ben valorada seria, per exemple, la capacitat relacional de sociabilitzar. De fet, les soft skills estan molt centrades en aquestes competències socialitzadores, però, per exemple, pot ser, diguéssim, el pensament estratègic, la capacitat, inclús de desenvolupar determinades solucions en contextos d'incertesa, etc.
I això, la gent que ha jugat en videojocs es comprova que té més habilitats, està més ben preparada, potser persones que no ho han fet tant. Queda clar.
Exacte.
Per què podria servir. Et seguim escoltant perquè és força interessant.
Sí, llavors la pregunta pot ser, bé, doncs entenem que hi ha unes habilitats toves, com hem comentat, que de fet són competències i habilitats tècniques que hem anat, diguéssim, adquirint de forma informal, no? Com comentàvem, inclús de temes actitudinals, la intel·ligència emocional, etc., i que ens permeten, doncs, fixar objectius concrets i desenvolupar estratègies en, com dèiem, contextos variables, no? Per contra, les habilitats dures són les que estem acostumats a posar en el nostre currículum, perquè pensem que són les importants.
Sí,
no?
Sí, estudis, formació, idiomes, i un llarg, etc.
Exacte,
no?
Competència en tasques concretes. No?
Correcte.
Llavors, els videojocs, com influeixen? Doncs, bé, s'ha fet un estudi molt interessant que l'ha realitzat GECON, la Fundació Iberoamericana del Conocimiento, i que l'ha encapçalat un expert en gamificació, que és el Flavio Scribano, en què revela que, doncs, milions de persones ja s'estan entrenant actualment, no és que es puguin entrenar, sinó que ja estan entrenant actualment aquestes soft skills o competències transversals en videojocs comercials. I això ho estan començant, diguéssim, a comprovar des d'un treball científic, amb habilitats com, per exemple, el raonament espaial, el control de l'estrès, l'adaptabilitat, etcètera, no? Jo vaig tenir l'oportunitat de provar un prototip que està desenvolupant el projecte X-Badge.
A veure, això si algú té curiositat. Sí. Una X, veig aquí, B-A-D-G-E-S.
Sí. Exacte, Badges seria, que si voleu mirar la URL, és xbadges.compartia.
Tal com sona.
Correcte.
Sí.
.net.
Molt bé, doncs X-B-A-D-G-E-S, xbadges, Compartia, tal sí, com sona, sí. .net.
Exacte.
Molt bé.
Compartia és precisament que ha impulsat aquest sí. projecte en col·laboració amb GenCon, com comentàvem,
sí.
que es troba en fase experimental i el que pretén, bàsicament, és identificar, validar i certificar soft skills de persones que juguen habitualment a videojocs comercials. Jo vaig poder fer la prova sí. amb un Pac-Man molt humil, en el qual a mi em van situar davant d'una petita... Bueno, un portàtil.
D'acord.
I anaven analitzant les meves reaccions.
I dius que jugaves amb què?
Jugava el clàssic joc del Pac-Man.
Pac-Man.
El Pac-Man famós que els nostàlgics dels videojocs
recordaran. Recordem-ho per jo, perquè si algú no és nostàlgic, què havies de fer en aquell videojoc?
El Pac-Man era aquell joc en el qual hi havia doncs, com una petita esfera que s'obria com si fos una boca i anava devorant aquells puntets que feia waka, 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 waka. Tothom recorda perfectament.
Tenim bastant, l'edat és molt similar del Jordi amb aquest qui us parla, ni que no soc un especialista en videojocs, però molts oïdors i qui no, doncs ja ho entén. I aleshores, mentre tu anaves jugant...
Mentre anava jugant...
Se t'anava fent aquestes mesures...
Anaven analitzant dues coses.
I analitzant, sí.
Una, les meves, diguéssim, expressions emocionals a través de la meva cara,
molt
és a dir, fent un anàlisi biomètric de la cara.
D'acord.
I per altra banda, anaven registrant tot el meu comportament en el joc.
Molt bé.
D'aquí van sortir una sèrie de gràfiques,
sí.
de variables, que, per exemple, mesuraven la meva resiliència, la capacitat de prendre risc, la capacitat de concentració, és a dir, si jo d'alguna manera em divertia o no amb l'experiència. Eren quatre indicadors molt bàsics.
Bé, però material però interessant.
Molt interessant. Clar. Molt interessant. És un treball molt seriós.
Clar, clar.
Fet, en aquest cas, també en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador de l'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona, que han fet un molt bon treball també en aquest sentit. En resum, el que és molt interessant és que això pot donar lloc a que, a mesura, en el futur, a mesura que els nanos, i no tant nanos, perquè, clar, això puja d'edat, vagin jugant a videojocs, vagin certificant coses que més endavant, a l'hora de buscar feina, de treballar, els hi poden resultar interessants.
Doncs escolta, m'ho trobo, vaja, fascinant, molt ben explicat el que avui ens porta en Jordi Carrasco, director de Helix 3C, com els videojocs, a vegades denostats, també poden ajudar a la formació o bé a conèixer comportaments humans, doncs, amb el que avui ens acaba d'explicar, no? Tot té diferents posicions, diferents punts de vista. Jo me'n recordo perfectament un exemple també molt concret, que alguna vegada ja ho he esmentat al programa, l'Economia en colors, que hi havia un capítol, programa de TV3 de Sala Martí, que ara fa unes temporades estava en antena, que amb una noia d'institut, en aquest cas era una noia jove, s'anava a controlar aquell gran sistema de robòtica que es diu Da Vinci, on els metges fan operacions, i aquella noia, com era habitual dels videojocs, tenia una capacitat de control molt més fi que la que podia tenir doncs, en Sala Martí o el periodista que acompanyava, que li podia costar més, no? Aquestes habilitats, aquestes qüestions, a vegades allà aquell programa també exemplificava que el món del videojoc podia també contribuir a l'educació de les persones avui, des d'un altre vessant. Seguirem escoltant en Jordi Carrasco, director de l'X3C, i també, evidentment, el doctor Pere Monràs, que el tenim de viatge el mes vinent a l'altra ràdio. Fins aleshores, gràcies i bona nit.
Molt bona nit.
Van passant col·laboradors per aquests micròfons i us he dit que avui són una desena les seccions que té l'altra ràdio. Saludem ara la gent de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids i Vidents de Catalunya, la gent de l'Army, que això vol dir que saludem en Toni Moyano. Com estem, Toni? Bona nit i bona hora.
Hola, bona nit, sento.
Precisament el dijous de la setmana passada, com ja es va dir al programa, a l'auditori de l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya, l'auditori de la ONCE, Ciutat de Barcelona, Gran Via, tocant a Plaça Espanya, que si no faig la memòria, no, l'auditori porta el nom de Tete Montoliu, batxerrat o no, Toni?
Correcte, correcte.
El gran auditori, lliurament dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. Ja vam saludar companys que van rebre guardó d'aquesta casa, Consol Sáez, Joan Albert Tageric, varen donar la llista completa, però avui en Toni ens fa una petita crònica, va poder assistir, i sobretot des de la ONCE i des de l'Àrmic t'has fixat en la categoria dels Premis Integració, que van recollir el passat dijous un merescudíssim guardó. Ens recordes els guardonats, Toni?
Doncs mira, dues mencions per Ràdio Estel i per Set de Ràdio, de Ràdio Banyoles, i el guanyador en aquest cas va ser el petit Gran Pere, tot un crac amb només 11 anys.
Pere de Ràdio Lot.
Pere Ribes de Ràdio Lot.
Pere Ribes de Ràdio Lot, que dius que té 11 anys...
11 anys i fa ràdio aproximadament des de fa 2 anys, és a dir,
I
ja ve de llarg.
Ve de llarg, col·labora a la secció d'esports de Ràdio Lot.
Correcte, això mateix.
I és invident.
Ell és invident, té 11 anys, com et dic. En David Planella, que és el cap d'esports de Ràdio Lot, doncs ja fa un temps que el va fitxar, que
molt bé,
va dir-li que anés allà amb ell. I, bueno, segueix i segueix, i molt que seguirà, perquè se sentirà,
doncs,
molt a parlar d'ell.
Sinceres felicitats. Tornem a repetir el nom d'aquest crac radiofònic, d'aquest company d'ofici d'Olot.
Pere Ribes.
En Pere Ribes, 11 anys. Ens agrada, Pere, si escoltés el nostre programa, que, evidentment, tinguis ja un inici de trajectòria en aquest univers que és el radiofònic, tan positiva. Una sincera, també, felicitació als companys de Ràdio Lot, igual, evidentment, que als companys de Ràdio Estel i de Banyoles, que van mereixer també mencions a la categoria d'integració. Després dius que ens vols proposar en aquesta crònica un joc de paraules, de coses que es van dir ja a lliurament dels Premis Ràdio Associació de Catalunya.
Tres paraules, bueno, bàsicament tothom va coincidir, gran part dels premiats, amb la defensa sobretot del mitjà, però especialment de la ràdio local, de la gent que fa ràdio local, fora de les grans cadenes, i tres paraules que van ser les reines de la nit i les que més repetides van sonar a l'auditori, van ser emoció, màgia i il·lusió.
Emoció, màgia i il·lusió. I lligat a la il·lusió, hi va haver-hi un programa que també va tenir una de les distincions que té molt a veure amb el món de la il·lusió, programa que fa cada any Ràdio Barcelona.
Correcte. 50 anys de Cap Nen Sense Joguina, amb la Rosa Badia i tot el seu equip.
Un programa també fascinant que recapta joguines a partir d'objectes que persones conegudes deixen, no?, que surten en aquella subhasta. La gran Rosa Badia, amb la qual fa anys vam tenir la satisfacció de coincidir quan ella va rebre el premi a la millor professional de la ràdio privada, l'altra ràdio va rebre el premi al millor programa de ràdio pública, van coincidir a l'auditori, no de l'ONCE, però sí de la Universitat Pompeu Fabra, molt a prop d'aquí de Roc Boronat, i doncs l'Acadèmia Espanyola de la Ràdio va tenir aquesta distinció, on vam coincidir amb ella des de l'equip del programa, com sap el Toni Moyano, que també hi era present. De ràdio local et vas fixar amb el que va dir la gent de Ràdio Capital, la gent de Pals.
Bàsicament, bueno, el que pensem molta gent de ràdio, molt radioaficionat, sobretot, que és l'estat amb què es troba, anava a dir, les instal·lacions, però el que queda de les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty, que és, la veritat, bastant lamentable. Llavors, doncs, bueno, actualment sembla bastant aturat aquest tema.
Recordar que Radio Liberty, l'emissora que transmetia, diguem-ne, cap a la Unió Soviètica, doncs, propaganda del govern americà, amb aquella guerra freda que Franco va autoritzar que hi hagués una planta emissora des de Pals, va ser, diguem-ne, tirada a terra, va ser, diguem-ne, enderrocada, però que encara hi hauria uns espais, i tant de bo que es pogués trobar d'alguna manera també alguna manera que hi hagués memòria històrica d'aquella emissora que va funcionar. I acabem ja amb temes lligats a l'Armic, molt breument. Toni, flaixos d'actualitat, feu coses proper dissabte i proper diumenge.
Breument. Armic, dissabte, dia 13, la Fira del Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, amb l'especial de que es farà un homenatge en el desaparegut recentment Pau Prat. Hi ha tres Bravo Bravo.
Això vol dir que esteu a la gran fira de roses.
Aquest any canviem. Aquest any canviem les plantes.
A on esteu?
L'ubicació, i és la fira pròpiament del Baix Llobregat, la fira industrial del Baix Llobregat.
La fira industrial de Baix Llobregat, eh? Queda clar, doncs. I diumenge on esteu?
I diumenge, en aquest cas, no és Àrmic, són els companys d'una associació que s'ha creat recentment, al monestir de Sant Ponç, amb l'indicatiu Eco Hotel 3 Delta Sierra Papa.
Monestir de Sant Ponç, per on queda, excepto la meva incultura?
Això està aproximadament a Corbera de Llobregat.
Corbera de Llobregat. Algú hi anirà cada dia i dirà com és que aquest home no sap on està el monestir de Sant Ponç. Doncs mira, ja sabem que a prop de Corbera hi ha Sant Ponç. Completíssima la informació d'Antoni Moyano d'Àrmic. Fins aquí unes setmanes. Que vagi molt bé això del Baix Llobregat dissabte. Bona nit.
Bona nit, Cinto.
Mentre ara jo estava conversant amb Antoni Moyano, estava veient en Frank Ibern el control de so que estava allà amb les seves pantalles i ens acaba de localitzar un fragment de les transmissions de futbol que fa Ràdio Olot, on hi participa aquest jove radiofonista, el qual felicitàvem, que és el Pere Ribas, i serà un plaer per tot l'equip del programa i per aquesta emissora per Ràdio 4 escoltar els comentaris d'en Pere Ribas, un dels guanyadors dins de Ràdio Olot, els Premis d'Integració de Ràdio Associació de Catalunya d'aquest any, com fa ràdio, com s'explica a Ràdio Olot. Pere Ribas i l'equip d'esports de Ràdio Olot.
Mirant la pilota, cosa a cosa amb el jugador, lluita aferrassada amb el seu marcador.
I també com ens han demostrat que una errada no vol dir absolutament res, eh? Una errada que podria estar molt greu, doncs ara de seguida han buscat el contraatac. Això ho té molt la Pobla, i per una errada que podria estar molt greu, doncs han anat de seguida al contraatac, i aquella centrada al punt de penal. Si arriba a haver algun jugador que arribava a la pilota, podria haver estat una rematada perillosa i podia haver causat feina a Xavi Ginard.
L'altra ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom.
Certament s'explica molt bé, fa molt bona ràdio en Pere Ribas, es nota que té aquest do també de la comunicació i una dicció magnífica. Novament felicitats en Pere Ribas, la gent de Ràdio Olot, per aquest guardó i per la feina que feu. Doncs ens agrada veure que hi haurà continuïtat a l'univers radiofònic amb gent jove, amb aquest noi de 11 anys. Ens anem ara cap a l'univers de la tecnoantropologia. Això vol dir que saludem el nostre tecnoantropòleg de capçalera de l'altra ràdio, que és en Ricard Faura. Bona nit i bona hora.
Molt bona nit.
Si és dijous, de tant en tant amb dijous a l'Ateneu de Barcelona, doncs en Ricard Faura modera, coordina unes presentacions sobre tecnologia que avui hem tingut més aviat que l'exposició la paraula debat com a protagonista. Què heu debatut i amb qui?
Aquesta vegada hem intentat fer un experiment que no havíem provat fins ara, que era traslladar un debat que es va generar a la xarxa a partir d'un article que es va publicar de la Carme Peiró, i aquell debat que es va produir vam dir de reproduir-lo o allargar-lo, diguem, a nivell físic, amb una d'aquestes tertúlies que ja saps que munto l'Ateneu, no? I, bueno, era provar aquesta iniciativa, a veure si realment el que es discuteix a la xarxa es pot ampliar o es pot enriquir de manera presencial.
De què heu debatut amb la gran Carme Peiró, companya periodista, especialista en el món del periodisme de dades, directora actualment del Nacions Digitals, si no falla a mi la memòria, i una de les dones pioneres del món d'internet i de les xarxes a Catalunya, també professora universitària, magnífica divulgadora. Però quin tema heu debatut presencialment després de fer-ho, diguem-ne, per altres mitjans, amb la Carme?
Sí, a partir del seu article, la següent pantalla que es va publicar a finals del mes de febrer, on ella reflexionava sobre el pas d'una societat analògica a una societat digital.
Pas de la societat analògica a la digital.
Molt. Exacte, i quins impactes tenia, quins canvis ens produïa en diferents aspectes.
Ho tens ben recent, suposo que us heu passat prou bé, perquè habitualment totes les tertúlies avui debat són molt agradables a l'Ateneu, eh?
Sí, són molt, molt enriquidores, perquè et permet allò debatre amb gent que normalment no tens l'oportunitat de parlar.
Ens agrada, i així també podem reconèixer i felicitar la feina que fa la Carme Peiró, ja dic, una de les periodistes, dona periodista que coneix millor aquest món del periodisme digital i específicament ara el periodisme aquest també que es diu en anglès del Big Data, no? De la gran volum de dades que els periodistes també disposen i que si ho presenten de manera clara també pot servir per fer noves coses dins del periodisme, com s'intenten també demostrar a nivell professional i ja dirigint el Nació Digital. Parlant de diaris, en aquest cas electrònics, però també de paper, hi ha el Diari Ara, que va fent una feina també i una singladura magnífica dins els mitjans de comunicació catalans, que crec, Ricard, que fa pocs dies t'han fet una entrevista en Ricard Faura, que sortirà, diguem-ne, properament, els lectors i lectores de l'Ara electrònic o de paper, estigueu al cas quan veieu Ricard Faura, i parles sobre la immediatesa a la societat actual. Et demanaria potser en aquest minut final una... No que ens descobreixis coses significatives que hagis dit, no rebentarem l'entrevista, no és l'estil del programa, però com allò dels avenços, dels tràilers... Alguna idea, alguna reflexió, perquè és un tema que també preocupa força, no? La immediatesa, la rapidesa d'aquesta societat actual digital, que hagis tu expressat a l'Ara fa poques hores quan et feia l'entrevista i que avui ens ho vulguis deixar a l'altra ràdio per pensar-hi?
Sí, d'alguna manera el que reflexionàvem és quin valor ens ha portat aquesta immediatesa i què hem perdut canviant i prioritzant la immediatesa davant d'altres coses, no? Hem repassat una mica l'evolució del que dèiem la paciència, no? L'oportunitat de ser pacient i el que això ha significat al llarg de la, no, que és la civilització en diferents cultures, i el canvi que s'ha produït ara en aquests moments, on ha passat a valoritzar-se o a tenir molt més valor el que és la rapidesa davant de la paciència, la reflexió o el treball més tranquil, no? Aquí guanyem coses, només l'oportunitat de fer coses molt de manera immediata sense tenir que esperar, però perdem, per l'altra banda, potser aquest punt de reflexió i aquest punt de qualitat de les coses. El fet de no poder parar-nos a pensar el que estem fent i no poder aportar d'alguna manera el valor fa que acceptem coses que no necessàriament tinguin el seu valor realment real i que poguéssim aportar d'una altra manera, no?
Som més llebres que tortugues, eh? Jugant una mica amb en aquest cas la història clàssica de la velocitat o de la lentitud, però interessant aquesta apunt, com sempre fan Ricard Faura al nostre programa. Si algú vol conèixer la teva activitat com a investigador, també recordem-ho, a internet,
ricardfaura.eu.
Recordeu que és l'extensió .eu, ricardfaura.eu. El tornem a tenir, Ricard, al nostre programa el mes vinent. Fins aleshores, bona nit.
Molt bé, bona nit.
Quart d'hora final de programa, però encara tenim, si la previsió no falla, tres seccions per davant. La propera ens porta a repassar l'actualitat de la ràdio i la televisió local a Catalunya. Ho fem establint dúplex amb els estudis de Ràdio Arenys, la degana de les municipals, i saludem en allà en Toni Cintes. Toni, com estem? Bona nit.
Bona nit, molt bé, molt bé.
Molts flaixos avui d'actualitat. El primer cap on ens porta?
Sí, ens anem cap a Cunit, perquè l'emissora de Cunit a finals d'abril justament celebrava el seu 10è aniversari. Fins a 70 col·laboradors en aquests moments sent en Ràdio Cunit.
Felicitats pels primers 10 anys als companys de Ràdio Cunit. Nou aniversari, el doble, en aquest cas 20 anys. Qui fa 20 anys?
Sí, ara multipliquem per dos i ens anem a Barcelona, cap a Sants 3 Ràdio, en el qual han fet 20 anys, i en el centre cívic de les Cotxeres, la ràdio ha organitzat una espècie d'exposició, 20 anys fent ràdio, 20 anys fent barri.
Felicitats a tot l'equip que el fa possible, i especialment al gran Oleguer Forcades, l'Oleguer Forcades que intervenia precisament al documental de la radiografia de Ràdio 4, 40 anys a Ràdio 4, quan vam sortir la gent de l'altra ràdio. Un dels que trucava per telèfon, que comentava que fa anys que escolta el programa i que estan aquí documental, és l'Oleguer Forcades, al qual el felicitem, i a tota la gent que fa possible Sants 3 Ràdio, una emissora que valorem la seva feina, no, Toni, que des del programa l'estimem profundament.
Sí, precisament us anava a enllaçar això, i ja sé que heu parlat dels Premis de Ràdio Associació, però els Premis de Ràdio Associació feien referència al fet de que les emissores de ràdio cohesionen el territori, en aquest cas, l'emissora de ràdio Sants 3 Ràdio, amb aquesta exposició, cohesiona també al barri de Barcelona.
Així és, plenament coincidim amb aquestes paraules, i així és, perquè és una veritat, jo crec, prou objectiva. Ens anem ara cap a una emissora que es diu Ona què?
Ona la Torre.
No sabria ubicar-la, jo.
Ara, la Torre. La Torre, de sí. Torre, que podia haver-hi un poble que comencés per Torre. un poble del Tarragonès, justament, també.
Hostalets de la Torre.
Torre d'en Barra.
Clar, sí, home, si a Luis de l'Olmo, que tenia una torre, ja hi havia un museu de la ràdio.
Ah, exacte.
A Torre d'en Barra.
Si aneu a Torre d'en Barra i sintonitzeu el 107.0...
107.0.
Sí, i direu, i per què em diu la freqüència?
I no? Per què em diu la freqüència?
Doncs mira, perquè justament té concessió definitiva d'emissora municipal.
Ara ja és legal.
Exacte.
Bueno, ja és legal, la freqüència ja està concedida. Sempre ho ha estat.
És molt important, i si us ho fixeu, perquè últimament ni repartim gaire carbó, ni estem dient que emissores tanquen. Només fem que dir que emissores s'obren o emissores fan aniversaris. Cosa que, com a mínim, vol dir que tota aquesta etapa grisa l'hem passat.
Sort que li han donat els 107 megacicles i no els 109 megacicles.
Sí, perquè si no...
S'acaba el 108.
Exacte.
Han fet molt bé de triar un per sobre, no un per sobre. Doncs bé, queda dit, eh? On a la Torre d'en Barra hi ha, amb freqüència definitiva, 107 megacicles. Segur que més un oïdor del programa de la zona viarsiana la pot escoltar. Ens anem ara cap a la ciutat de Mataró.
Sí, perquè també neix una emissora de veu nova, una emissora de ràdio nova, que és la ràdio del barri de Cerdanyola de Mataró, un barri on hi ha 30.000 habitants i la podeu sintonitzar en aquests moments per internet. Estan acabant d'intentar rebre la legalització, com si diguéssim, de la seva freqüència en el seu moment, que per l'any 80 ja en van tenir una, però va passar a ser una emissora comercial i ara l'han tornat a demanar. La podeu sintonitzar a laveucdm.cat.
laveucdm.cat.
Sí, CDM, exacte.
laveucdm.cat, veu de Cerdanyola de la ciutat de Mataró. Ens anem ara cap a un dels Vallesos, cap a la Garriga.
Sí, i ens anem cap a Ràdio Silenci, ja sabeu, Ràdio Silenci és l'emissora municipal de la Garriga, i que la gestiona una associació, justament, Associació d'Amics de Ràdio Silenci, del qual ara han fet un canvi de la Junta, és una nova era, ells li diuen, de fet, una nova era i una nova etapa per Ràdio Silenci.
Crec que ens mantenim en el Vallès, no gaire lluny de la Garriga, no?
Sí, ens mantenim perquè ens anem, de fet, cap a Ràdio Granollers, perquè la productora Lavínia porta, a partir d'ara, els continguts de producció de continguts que ofereix l'emissora de ràdio municipal. La productora Lavínia és justament una productora d'aquí a Barcelona.
Lavínia, que sempre que surt aquest nom al programa, també recordar els creadors i encara present a Lavínia, el Toni Esteve, no? Aranyenc, que evidentment el Toni Cintes coneix molt bé, i que durant tants anys també va formar part de l'equip habitual de l'altra ràdio fent una feina divulgada magnífica, doncs la Vínia gestionant els continguts de Ràdio Granollers. I acabem al País Valencià.
Sí, em direu, ui, te n'has anat fora de Catalunya, no havíem quedat que ens centràvem aquí? Sí, ens centrem, però és que hi ha una notícia que crec que és prou important com per traslladar-vos-la. Es crea la xarxa d'emissores municipals valencianes. Ja sabeu que València, el moviment de les emissores de ràdio, ara segurament amb la implantació una altra vegada de Ràdio Nou i de Televisió de Valenciana o com li vulguin dir, perquè encara estan en fase de creació.
Semblava que tindria com una lletra, no? Com la lletra A, no? Si no feia la memòria, no?
Exacte, i ara el que volen fer també és potenciar a través de les emissores locals que puguin acabar nodrint continguts en aquesta televisió autonòmica o ràdio autonòmica, i en aquest cas creen, i ben fet que fan, la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Molt bon repàs a l'actualitat del País Valencià i també de Catalunya, mitjans de comunicació locals amb Antoni Cintes, al qui li agraeixo avui aquest esforç de síntesi i per poder encara fer un parell de seccions més a la nit d'avui. Fins aquí uns dies, Toni, bona nit i bona ràdio.
Molt bé, bona nit, bona ràdio.
Hi ha un gran tema caribeny, que és No hay cama pa tanta gente, Gran Combo de Puerto Rico. Semblaria que avui no teníem prous minuts per tenir 10 seccions, però jo crec que sí que ens en sortirem. Penúltima secció de l'edició d'avui. Saludem en David Gómez, de Teixidora.net, una iniciativa molt interessant a la ciutat d'internet que ja tenim la sort de que participi regularment cada mes al programa Teixidora.net. David, bona nit i bona hora.
Bona nit.
Ja que sou els més joves de l'equip del programa, recordem la finalitat, la funció de Teixidora.net.
Doncs és recollir els esdeveniments que passen a la ciutat i recollir la documentació que s'hi genera i a partir d'aquí cartografiar projectes, iniciatives, organitzacions, etc. Sobretot al voltant de temes tecnosocials.
En el si de Twitter, a més molt actius, seguim fils, eh? Seguim fils, si aneu a Twitter, també veureu la divulgació que fan des de Teixidora.net de tot aquest univers que cartografien. Avui et fixes precisament en un web que valdrà la pena de visitar i que ens el presentes. Quin és?
Doncs és un dels projectes que tenim recollits i és una plataforma que es diu elrecetario.net. el-recetario.net.
Que guionet central, no?
Sí, després d'el, un guionet, recetario.net.
Perfecte.
És una iniciativa del col·lectiu Maquia tu vida. Maquia tu vida, si mireu el seu logo, és un record al d'IKEA. I això que teníeu de no hi cama per a tanta gent,
sí,
doncs potser seria la manera de resoldre-ho.
Ah, caram!
Un llit més gran, no?
Està ben doncs, pensat, sí.
Aquesta gent fomenta, bueno, és una plataforma col·laborativa que fomenta l'aprofitament de residus per construir mobiliari i fomenta que reutilitzin els residus, que d'un residu passem a un recurs. O sigui, en lloc de que arribi a reciclar-se, que ja seria bo, però és millor si es reutilitza i se'n torna a fer una altra cosa, no? Llavors, per què es diu el recetario? Perquè ho fan en forma de receptes. Ells el 2007 van començar i feien mobles a partir de residus i van decidir posar com fer-los perquè altra gent se'ls pogués fer. Després, el 2008, ja ho van obrir perquè qualsevol hi pogués penjar aquestes receptes i ara, just aquest mes de maig, han estrenat una renovació de la plataforma. Es guarden les receptes de com fer un moble amb els ingredients, que són els materials, les eines que et fan falta i els passos a seguir. I els passos estan explicats amb text, amb esquemes, fotografies, a vegades hi ha vídeos. I els podem buscar de dues maneres. O sigui, podem anar al recetari i buscar si volem fabricar un llit, en aquest cas, o cadires, o taules, o làmpades, o màquines. I també podem buscar-ho per ingredients. O sigui, tinc un paper, o tinc un tetrabric, o tinc uns tubs de cartró, i a partir d'això què puc fer-ne? Si ho podem veure d'una manera o de l'altra. No sé,
pinta bé, molt interessant i molt útil, no? A més, 10 anys, eh? 2007 la creació, estem al 17, 10 anys de elrecetario.net, el-central-recetario.net. Segur que més d'un oïdor o oïdora de l'altra ràdio li donarà un cop d'ull, igual que invitem a fer-ho a teixidora.net. Algun últim apunt en aquests últims segons, David?
Bueno, simplement dir que aquesta renovació que han fet l'han pogut fer també gràcies a la gent, perquè ha sigut una campanya de match funding junt amb la Universitat Internacional d'Andalusia i Goteo, la plataforma de crowdfunding, i la gent va ajudar que poguessin fer aquesta renovació, que han millorat molt la manera de recollir tot això.
Doncs ens agrada conèixer iniciatives tan interessants com aquesta d'avui, de Maquia tu vida, el-central-recetario.net, mitjançant la divulgació que fan David Gómez de teixidora.net, usos socials de la tecnologia, visions crítiques, visions diferenciades, que tenim la sort de tenir-les cada mes també a l'altra ràdio. Fins aquí uns dies, David, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Sí, aquí cabrem. Per tranquil·litat del company que seu aquí al meu costat, en aquest locutori, un dels grans divulgadors del món de la radioafició, l'Eco Alfa 3, Òscar Golf. En Lluís del Molino, com estem, Lluís?
Bona nit, sinto molt bé, gràcies.
Posa bé d'aquí davant del micròfon.
Ara mateix.
Ara, perfecte. Tu no has perdut mai la fe en el sentit que sí que avui sortiries el programa 5 minuts finals per parlar avui de la conductivitat de la Terra sota les antenes horitzontals. Conductivitat del Terra sota les antenes horitzontals. Clar, la primera pregunta, és important per les horitzontals, això de la conductivitat?
Doncs no massa, veus? En
sort
canvi,
que tenim 4 minuts.
Per les antenes horitzontals no massa, però per les verticals sí que és molt important, però parlem primer de les...
Avui parlem, vol dir que el mes vinent podem fer verticals,
sí,
eh? Horitzontals, entenc jo, per exemple, serien el simple dipol, això és una antena horitzontal. En el cas del dipol, com li afecta el Terra en el dipol?
Sí, no massa, es veu afectat una mica. Per treballar el que diem el DX necessitem doncs aprofitar la reflexió del Terra que es produeixi encara i aquesta reflexió es produeix encara que la Terra no sigui gaire bona conductora. La diferència entre un Terra molt bon conductor i un de molt dolent pot arribar a ser només d'un decibel. Vull dir,
no és
que bastant insignificant.
Té entitat, però tampoc és molt. Les altres antenes més complexes potser són aquelles horitzontals que es diuen Yagi.
Sí, que són antenes directives. Llavors, el guany de l'antena fa que tingui una directivitat molt cap a l'horitzó. I, per tant, l'enfocar-la cap a l'horitzó encara és menys important, diguem-ne, l'efecte que pugui fer de reflexió en un Terra. I llavors, evidentment, si es pugui importar en la reflexa, doncs és igual que el Terra sigui bon conductor que sigui. Només s'afecta a l'angle de radiació d'una antena horitzontal per l'altura de l'antena sobre el Terra, que ja hem parlat altres vegades en aquest programa,
I és el mateix el Terra sota l'antena que el que dieu vosaltres, el Terra llunyà?
No, no exactament. Vull dir, ara per al DEC estàvem parlant per angles baixos de radiació, estàvem parlant del terra llunyà. En canvi, el terra sota l'antena horitzontal, immediatament a sota de la Terra, no té cap importància, excepte quan volem fer contactes NVIS, que són Near Vertical Incidence Skywave. Això vol dir comunicacions molt verticals per arribar a zones properes en un radi entre 100 i 500 quilòmetres, que, per exemple, es fan moltes vegades per emergències en 40 metres.
Bandes encara d'ona curta, 40 metres. Exacte, i s'utilitzaria, diem-ne, aquest tipus de radiació.
De radiació
per abast molt proper, vertical. A partir de 100 quilòmetres.
Exacte. Quan el senyal s'envia molt cap al zènit, doncs llavors la reflexió al terra ens interessa, perquè ens ajuda, si la Terra està col·locada en quart d'ona, ens ajuda molt a sumar cap amunt i podem guanyar 3, 4, 5 i 6 decibels amb aquesta reflexió. Però si el terra és dolent o el terra és bo, la gran diferència no arriba a més de 2 dB.
Per tant, parlem de poca incidència. Una última qüestió que diria. Clar, això, aleshores, per disposar d'un bon terra, que sempre és un problema, quin consell ens dones, que en alguna ocasió tu també has parlat al programa, a la recta final d'avui?
El bon terra és el mar conductor, que és molt bon conductor perquè l'aigua salada doncs, és un conductor excel·lent.
Vols dir que algú que estés transmetent des de davant del mar, amb bones vistes...
Té la millor situació.
Té la millor situació.
Sí. En canvi, les roques de la muntanya són molt poc conductores. Per tant,
això sembla un contrasentit, no? L'aigua fa de bon terra, radioelèctric,
exacte.
I la matèria dura, no.
No, perquè si et puges en una muntanya per tenir una millor...
Allò que diuen, quan més alçada, més bona antena.
No, però això per UHF és correcte, perquè comuniques per visió directa, però per contactes a través de la ionosfera, doncs això no serveix de res.
Sí, que una persona que estés en una estació d'esquí molt elevada i que vol transmetre en banda zona curta de camètriques, no tindrà tan bones condicions com aquell que està justament veient les onades...
Tot el contrari del que sembla, no?
Tot el contrari del que sembla.
És curiós, per tant, intuïtivament, eh?
Avui hem après que per les antenes horitzontals, però el terra no té una gran importància.
Exacte.
Les verticals sembla que sí.
Sí, les verticals és més important, però això no tenim temps avui.
No, i perquè el Frank Iberni ens posa la música de sortida, això vol dir que ens acomiadem de tu, Lluís, fins aquí un mes, que ja sabem el tema, no? La terra i, en aquest cas, les antenes verticals. Però avui ens hem quedat amb aquesta idea. No hi ha millor terra per les antenes horitzontals que...
Les bones marismes o el mar.
Les marismes o el mar, i a més de gaudir de les vistes. Fascinant, interessant el que ens explica l'EA3 Òscar Golf, en Lluís El Molí, en un ple que estiguis al programa. El desè de la llista, que avui tanques aquest programa. Gràcies i bona nit, Lluís.
Bona nit.
A tots vosaltres, gràcies per escoltar aquest programa que l'hem fet una dotzena de persones. Els 10 companys que hi han participat, més a Frank Iber, en la realització tècnica, i aquest qui us parla, sintoniqui davant de micròfon. Gràcies a tots per escoltar-nos. Bona nit i, sobretot, molt bona ràdio.